Carmen.
Hoy es 29 de octubre de 1933 y este llanto tan perfectamente entonado es el de Miguel.
Yo soy Miguel en realidad. Nací llamándome Miguel, por más pecho que tenga, por más forma de mujer.
Su idea era esto de ser artista.
Me hubiera gustado ser o policía o sacerdote. Estuve en la cárcel varias veces. Ser homosexual era un delito por Franco.
Es que fue un impacto para el resto del país. La imagen de Carmen era arrebatadora.
Soy una mujer completa. Tengo polla y tengo teta.
La más popular de España soy
Carmen de Mairena. Una vida trepidante por detrás y por delante.
Carmen.
Des del passat 7 de novembre es pot escoltar per la plataforma de podcast Storytel l'audiosèrie Carmen de Mairena, una vida trepidante por detrás y por delante. Qui ha dirigit aquesta biografia és una cara coneguda d'aquesta casa, en Santi Villas, que actualment el podem veure cada dimarts al Planta Baixa i el podem escoltar cada dimecres parlant de tele al matí de Catalunya Ràdio amb la Laura Rossell. Ell és qui se n'ha encarregat d'escriure la biografia. Santi, què tal, com estàs? El tenim al telèfon, oi?
Bueno, el telèfon modern, el tenim un telèfon que sona molt bé.
Santi, com estàs?
Bé, bé.
Doncs, i també amb el telèfon, no sé si amb un telèfon modern o no, tenim el Roberto Enríquez, més conegut com el Bob Pop, que és qui posa qui és el fil conductor d'aquesta audiosèrie de la Carmen de Mairena. Bob, què tal, com estàs?
Muy bien, muy contento.
Oye, comencem per tot, pel principi. Santi, com és que et decideixes a fer una audiosèrie sobre la vida de Carmen de Mairena?
Bueno, pues això, em fa molta gràcia perquè sempre em pregunten el mateix. Clar, jo és una cosa que no decideixo. A mi me la proposen, jo soc com, a vegades soc freelance i tot, i me la proposen en un moment determinat, que és quan estàvem tots tancats a casa, jo a Barcelona, i és veritat que em truca un amic meu que es diu Borja, i em diu, escolta, volem fer això, i tu podries fer que estàs a Barcelona? Jo vaig pensar, bueno, perquè com tu estàs en Barcelona i seguro que conoces gente, i vaig pensar, jo cada vegada menys conozco gente, però bueno. I aleshores dic, bueno, deixa'm que faci unes trucades per veure a veure si això té algun d'això, perquè clar, jo la Carmen de Mairena la vaig conèixer, doncs potser l'he vist tres vegades a la meva vida. I vaig pensar, bueno, ves, anem a veure si és una cosa viable, perquè clar, no hi ha documentació, no és un personatge, no és Richard Nixon, no?, que hi ha com documentació.
Clar, però sí que...
Sí. Total, que hi ha és molt poc. I bueno, vaig fer com unes trucades, vaig veure que hi havia gent que havia viscut parts de la seva vida i que ho podrien explicar. A més es donava la situació de que havia mort en una situació molt concreta amb tota la pandèmia, aleshores la gent estava com pensant que no se l'havia acomiadat com se l'havia d'acomiadar, i això també ha de fer que la gent s'animés a explicar-ho, a parlar i explicar la seva part de la versió. Llavors ja quan vaig veure que més o menys sí, doncs vaig dir, vinga, va, fem-ho. I m'hi vaig posar.
I llavors...
És a dir, és així de fàcil i de senzill.
I llavors com va sorgir la idea de que fos en Roberto Enríquez, en Bob Pop, qui posés la veu?
Pues això ho vaig dir jo, perquè em feien com propostes i em deien, ah, estem pensant, a veure, fins i tot em van dir, escolta, per què no ho graves tu i poses tu la veu? I vaig dir jo, vinga, home. I aleshores vaig dir, escolta, això... Home, clar, no vaig pensar jo, ara que he de gravar jo això. Llavors vaig pensar, escolta, jo crec que el Bob ho pot fer bé, a més, li donarà la seva part, la seva pàtina personal, és un nom, i crec que per aquest missatge i per aquesta història està molt bé, i el vaig trucar, li vaig dir, escolta, et vaig a proposar això, et sembla bé o no? I si em dius que no, doncs, escolta, jo proposo, no sé, no ho sé, Anna Milán, saps? I aleshores em va dir sí, encantat i tal i qual. Llavors ja vam parlar i ja em van dir que havia dit que sí, i és així de fàcil. A més, des del principi ho vaig tenir clar.
I Roberto, en tu caso, bueno, Bob, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Te decidiste muy rápido? ¿Te lo pensaste mucho o no?
No, o sea, primero la propuesta venía de parte de Santi, con lo cual ya me parecía un sí rotundo. Y luego lo que me contó que iba a hacer, y luego cuando vi los primeros guiones y demás, me pareció un planazo. Y además yo siempre quise ser la voz en off de algo. Así es que es fenomenal. Y yo lo que he hecho es que es muy fácil, porque yo simplemente narro, voy dando paso a un montón de voces que retratan a Carmen de Mairena de una manera espléndida y voy contando un poco todo lo que esas voces no pueden contar porque no están o porque no se acuerdan, que no han querido. Pero para mí ha sido un gustazo enorme.
Santi i Bob, com definiríeu la vida de Carmen de Mairena?
Jo he estat, pues, varios mesos parlant amb un munt de gent que no se'n recordaven de les coses, que deien una cosa per l'altra, que ho has d'organitzar tot, que ho has d'ordenar, que vas descobrint que hi ha moltes coses que no són veritat, que un les explica d'una manera, l'altra d'una altra. Però jo crec que la reflexió que fa el Bob sobre això, després de llegir-se el guió i després d'haver posat la veu, està bé, però que la digui ell. Bueno, que la digui sense explicar el que diu ell a la sèrie aquesta.
Clar, no, ja serem un spoiler.
No.
Però no, a mi lo que me llama mucho atención del trabajo de Santi, del guión, es que en realidad es un precioso collage de voces, pero donde está incluida la de Carmen, por supuesto, y donde hay muchas veces versiones contradictorias, pero no son tanto contradictorias, sino son versiones de reconstrucción de alguien que no sé si se reconstruye o se deconstruye, y sobre todo es una historia de supervivencia, es una historia que retrata, primero, una cosa que me parece muy importante, y es que últimamente hay muchas voces que cuando hablan de la izquierda y demás, hablan del peligro de las identidades y de la trampa de la diversidad y esas tarantajas. Y en el caso de Carmen de Mairena me parece muy interesante ver cómo todo va unido, es decir, cómo la supervivencia, cómo la cuestión de género va claramente mezclada con la cuestión económica, con la cuestión de clase, y toda esa historia transversal es la que nos cuenta esto, y además nos lo cuenta de un modo muy bonito, porque es una mezcla entre quien ella creía ser, quien ella quería ser, y quienes los demás veían en ella, y quienes nosotros creíamos que sabíamos que era, que es lo que más me gustó de su historia, descubrir que en realidad todo lo que yo creía estaba muy lejos de lo más cercano que puede haber a la verdad.
A tots dos dèieu, a veces los personajes mentían o no s'acordaven. Per exemple, Carmen de Mairena, en el primer capítol, ja vosaltres deixeu entendre que a vegades la biografia pot ser una miqueta exagerada. Escoltem-ho.
Bueno, mis padres tenían 15 cabras, conejos, gallinas, teníamos huerta, y yo ordenaba la leche de las cabras y luego la vendíamos en el barrio.
Me gustaría advertir, llegados a este punto de la historia, que Carmen siempre ha sido muy diva. Y como diva le gusta incluir algo de salseo en todo lo que cuenta. Que tenía cabras parece que es verdad. Pero lo demás, bueno, dejemos mejor que nos lo cuente su hermana Pilar.
15 cabras no tenía, tenía 3 cabras. Eso lo decía mi hermano exagerado.
Que, ¿os ha costat primer fer una biografia d'algú que anava mentint? ¿Costa molt o no?
No. Però a veure, no és una qüestió tampoc de mentir. Això és una... Bueno, això és el de tota la vida, vull dir, això encara passa ara, vull dir, els macarrons de Spielberg de Ana Obregón. Això és una cosa que tu vas construint... O sigui, Carmen, això que posem al primer episodi és una mica per marcar una mica que fins i tot aquí un inventa i genera un tipus de vida o un tipus de cosa que la va exagerant. Però vull dir, per exemple, aquí s'explica que Carmen de Mairena, tothom que parla en aquesta sèrie, tothom que parla som nosaltres els que els diem que no era gitana. I tots es pensen que era gitana, perquè ella deia que era gitana. Però també ho deia Lola Flores. I aleshores, bueno, clar, pues ells es fan uns invents, pues que soy gitana, perquè soy morena, perquè tal, perquè mi padre era gitano, mi abuelo... Després ja quan vas descobrir... Clar, la germana diu gitana y nacida en Gracia, vull dir, ojo, gitana, catalana, tope, pescailla. Clar, i la germana diu, no, en Gracia vam néixer al Raval, i gitana no ho ha set mai perquè ma mare era catalana i mon pare era aragonès. Vull dir-te que... Però clar, això són exemples d'històries que els artistes van muntant-se, pues, bueno, pues per fer-se... I sobretot en una època on no es podia contrastar. Ara, evidentment, no colaria. Digues, sí, perquè sortiria, vull dir-ho, però...
Sí.
No, però abans... Bueno, i després tu quan vas veient, jo que això no estava gens posat, amb aquesta mena de folklore. Quan tu veus desenvolupes el guió d'aquesta història i comences a veure programes d'aquestos on va Terelu Campos a parlar de Lola Flores, de Rocío Jurado, de tot és el mateix. És la mateixa construcció, són unes senyores que s'han de rodejar de gent, que han de tenir un sèquit, que si fa falta que li han de donar de menjar, els hi donen de menjar, doncs alguns donen caviar i altres donen mongetes, perquè no tenen tant, que es construeixen una vida de popularitat que està basada en comprar-se vestits, en comprar-se joies i en tenir xòfer, fotògrafo i cotxe de cavallos, si pot ser, bueno, i és una manera de viure la fama com ells la tenen entesa. Clar, que a més, bueno, pues encara era assequible. Ara, clar, si nosaltres haguéssim, el Bob i jo, haguéssim de viure la fama com està entès avui, no podríem, clar, perquè hauríem de tenir un jet privat, hauríem de tenir una casa a Santorini, clar, no sé, no valdria amb quatre persones que ens fan una mica la gara-gara.
Bob, m'explico? Sí, Bob, una pregunta. Les similituds, sí, con, les similituds amb Cristina Ortiz, la Veneno, podrien ser moltes, tot i que són de dècades diferents, però les similituds podrien ser moltes. Una d'elles seria el tractament que han tingut els mitjans de comunicació. La televisió, se n'ha aprofitat molt de Carmen de Mairena, o era un joc recíproc entre els dos?
Es que yo creo que era un toma y daca. Yo creo que en realidad sí, tanto Carmen como Cristina Veneno eran supervivientes y cada una tomaba de la tele, pero igual podía haberse de los clientes de un bar o... ¿Y la televisión se aprovechó? Bueno, no, la televisión ofreció lo que le podía dar y ella aceptó porque era una forma de supervivencia, pero sí le di una cosa que yo creo que las dos buscaron siempre, que fue el reconocimiento. Más allá del éxito, yo creo que tiene que ver, no, pero el reconocimiento, que es una cosa muy bonita, porque es el caso de dos mujeres que tardaron en reconocerse a sí mismas, con lo cual la tele lo que les dio también fue esa imagen de espejo que les vino muy bien para asentarse. Otra cosa es que a lo mejor no estaban en La Clave o en programas muy intelectuales,
sí, pero
jugaban al mercado, ellas entendieron muy bien el mercado.
Sí, però...
I el que diu el Bob és veritat, és a dir, el que busquen és el reconeixement, però no com el tenim entès avui, a nivell a un nivell més professional, el reconeixement literal, és a dir, que la reconeguessin físicament. I el que diu és molt interessant, i el reconeixen físicament com a una cosa que elles volen demostrar que són, ja ho tens. És a dir, si tu et vols mostrar com un pal d'escombra i la gent veu, quan et reconeix, veu un pal d'escombra, ja ho has aconseguit. I això, a més de la fama, la popularitat, el reconeixement del que tu volies transmetre, el que tu has volgut ser sempre, que la gent ja et vegi així, és evidentment, bueno, pues, després no penses en com ho has aconseguit. Això passa moltes vegades a la vida de la nostra professió. A vegades passa una cosa que dius que són una merda, però dius, bueno, em paguen tant, pues bueno, parante. Saps què vull dir? Sí. Arriba, poses els diners, la fama, poses altres elements per davant per justificar una cosa que tu saps que no. Però clar, tampoc, no són gent tampoc que pugues triar entre 27 ofertes. Mediaset, Telecinco,
sí,
la Fox... Claro,
HBO... Vull
dir, estàs al Parque de l'Oeste o a baix de la Rambla, vull dir, tampoc, clar.
Sí, però, per exemple...
También quiero decir una cosa que dijo además Santi en alguna entrevista con la que estoy completamente de acuerdo. Son dos casos, tanto la Veneno como Carmen, de mujeres que en ningún momento se quisieron erigir en iconos ni símbolos de ninguna lucha. Es decir, una cosa que dijo Santi, con la que no puedo estar más de acuerdo, es bastante tenían con sobrevivir ellas, como para erigirse en monumentos o en luchadoras o en reivindicadoras de derechos.
Que también era su principal derecho. Claro, que también te digo que si a lo mejor en ese momento alguien las hubiera llegado a erigir en algo o las hubiera visto como algo, ellas habrían tirado para adelante. Porque al final es una mica la manera de ¿qué voleu de mí? Això, jo també ho sé fer.
Sí,
però no, mal, pobres dones. Vull dir, és que només faltava... Bueno, i per exemple, Veneno és d'una altra època, però jo torno a repetir, Carmen de Bailena, quan ella era homosexual, en plena dictadura, estava com per organitzar un moviment a favor de los gays, i clar, clar, això és una cosa molt més contemporània i que també s'ha de dir que passa per una determinada cosa que té molt a veure amb la intel·lectualitat de les persones.
Santi, tu ho has dit.
I clar, tampoc són personatges molt intel·ligents, pobres, però bueno, és que bueno, pues és el que et toca, tu és el que hi ha i les possibilitats que has tingut, clar.
Santi, tu ho has dit. En la sèrie, almenys el primer capítol, que és el que ens han facilitat a la premsa, en el primer capítol també reflecteix una època de la societat. Escoltem-ho.
Y una de las consecuencias de estar todo el día en la calle rodeado de gente de la farándula en plena dictadura son las redadas. Desde muy joven, Miguel es detenido por la policía. En uno de estos arrestos, su madre conoce el gran secreto de Miguel y lo hace de forma oficial.
A mi madre al final se lo tuvieron que decir los guardias. ¿Qué ha hecho y qué ha hecho? Pues no ha hecho nada, que su hijo es diferente. Su hijo es invertido, ya está, se lo dijeron así.
Carmen de Mairena també és un reflex d'una societat?
A veure, fixa't, per exemple, que en aquesta senyora que és la germana, del Miguel i de la Carmen de Mairena, va estar intentant dir diferente, diverses vegades fins que va dir la paraula. la paraula que li van dir a la seva mare. Clar, vull dir, fins i tot avui,
encara és
aquesta senyora és incapaç de dir-ho. I a més, és una, diguéssim, i tu t'has de fixar, per exemple, que aquestes dues germanes, la primera vegada que veuen el seu germà convertit en una dona, és a la televisió. Elles no en tenen ni idea. I un dia posen la tele i s'ho troben. Vull dir que és que, clar, és un món que parlàvem abans de la Veneno. Home, jo crec que Carmen Mairena, a banda, té una vida anterior i amb unes circumstàncies socials i polítiques en un país, i a part la vida posterior. És a dir, que té, i a més, el que dèiem, el que hem dit moltes vegades, una senyora que va tindre sants nassos de presentar-se a la Generalitat de Catalunya.
Exacte.
Sí.
I llavors la pregunta...
Oye, Roberto. Una cosita. De David Santi, los tengo que dejar porque si bueno, no...
Un segundo, una pregunta.
Para cortar la cabeza.
Antes de que te vayas, Roberto, ¿estás preparando una serie?
Estoy rodando ahora mismo.
Ahora mismo.
Estoy en ello.
¿Qué nos puedes contar de esta serie?
Todavía nada. Bueno. Que va a quedar muy bien, espero, y que tengo que seguir rodándola, perdonadme, pero es que si no me van a asesinar todo el equipo.
Vale, seguimos.
Hombre, claro, y los productores. ¡Apa!
Y vos, que os merecéis todo, de verdad, pero os tengo que dejar.
Un abrazo muy fuerte, Roberto.
Un abrazo enorme, muchas gracias.
Ahora ya acabem. Adéu, Roberto. Ahora ya acabem, Santi. Una de las cosas que te volia dir també és, y que le volíem comentar al Roberto es Javier Cárdenas. És una de les persones que la va popularitzar i tal. Li va fer molt mal o no? Tu creus?
No, però a veure, o sigui, jo per exemple també trobo que també està, o sigui, que el Javier que ha participat aquí i ha explicat exactament quina és la relació, quina ha estat la relació amb Carmen de Mairena, Javier Cárdenas explica exactament quina és la relació, quina ha estat i quina és la relació que encara ell té amb la família. És a dir, si Javier Cárdenas hagués estat una persona que no hagués fet bé a Carmen de Mairena, no tindria relació amb els familiars, ni hagués tingut la relació que tenia amb Carmen de Mairena, ni hagués anat a casa seva a portar-li medicaments quan estava malalta. És a dir, ell la relació no l'ha perdut mai. Uh-huh. Jo és que això és una cosa que, bueno, que em sembla que és, tu veus una cosa i llavors a partir d'aquí penses, bueno, pues se n'estan rient d'ella. Aquí el Javier explica exactament com es feia tot i ella sabia perfectament el que feia i fins i tot a vegades ho proposava a ella. Vull dir que és una relació per mi completament professional que després va passar al terreny personal. Això sí que és una cosa que no... Per exemple, jo com que no l'he tingut mai aquest perjudici, pues no m'havia... No, clar, quan ara diuen no, li va fer molt mal... No, jo crec que li va fer molt bé. I... Realment li va fer molt bé perquè va ser més feliç que mai als 70 anys.
I Santi, t'ha quedat després de rodar, bueno, de gravar aquesta audiosèrie, que
o
també...
Rodar Bob Pop.
Bueno, però també has hagut de fer l'entrevista a tot un seguit de gent i per poder que quedi plasmada a l'audiosèrie. Creus que es podria plasmar la vida de Carmen de Mairena en una sèrie de televisió, com La Veneno?
Home, sí, són gèneres molt similars, Perquè, clar, si em dius, no, tu creus que podíem fer la biografia de Carmen de Mairena com si féssim una biopic de, no sé, Donald Trump? Home, no. No. Ara, en comparació amb La Veneno, sí, home, sí, són personatges molt semblants. Fins i tot jo crec que la vida de Carmen de Mairena és més rica perquè té molts més elements i té molts més anys. O sigui, pensa que va morir aquest any.
El 22 de març, en plena pandèmia.
Exacte. Vull dir-te que ha viscut tot. Estaria donat temps a viure una pandèmia, fixa't tu.
Santi, ja anem acomiadant-nos. Moltíssimes gràcies per poder participar al programa i esperem que tingui molt èxit aquesta sèrie i que algun dia puguem veure la televisió o amb alguna plataforma o, per què no, a TV3, que també ha sortit moltes vegades, Carmen de Mairena.
Home, a TV3 no ho sé jo,
Bueno, no ho sé.
Jo, si vols, igual ho podem intentar. Igual podem trucar al Sánchez i veure si li interessa una biopic de Carmen de Mairena. Jo crec que no seria, però bueno, mai se sap,
Mai se sap,
perquè això, els camins del senyor...
Són inescrutables.
De comunicació, totalment, absolutament.
Una abraçada ben forta, Santi.
Carmen, levantando miradas, arde.
Ja m'entens, amb David Ávila.